Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
La veritat és que és esgotador, n'acabes fins als nassos i et promets a tu mateix que mai més hi tornaràs, que n'estàs fart, que n'estàs tip, que no em vols sentir parlar, que no el vols veure mai més. Però al cap de 10 minuts ja estàs desitjant que arribi el tour de l'any següent. És així, és la nostra feina i és la nostra passió, com us passa a tots vosaltres. El que té de bo aquest tour del 2022 és que l'hem acabat a París i a París l'hem començat. Ràdio Volta ha estat el tour masculí i comença aquest capítol ja a Provence, escenari del final de la segona etapa del Tour femení. Aquest és, de fet, un Ràdio Volta especial. No sentireu aquell resum sonor de l'inici, sinó que, com que tenim molts protagonistes, anirem directe al gra. Tindrem el Fletxa, tindrem un home, controvertit, això sí, tot segur que tindreu la vostra opinió. El que és indiscutible és que en sap molt, coneix molt la cursa, va estar a punt de guanyar-la i, per tant, sap de què va això de la pressió d'haver de portar el mallot groc i lluitar per la victòria final i, a més, coneix molt bé el vencedor d'aquesta edició. També parlarem del ciclisme femení, del Tour femení, amb un protagonista que és dels que en sap més a casa nostra. I acabarem fent justícia, parlant o passant, més ben dit, per la pista, allà on diuen que tot comença, on els bons ciclistes acaben forjant. De seguida sabreu per què us ho dic. Vinga, Ràdio Volta especial. 3, 2, 1. Entrem al territori Fletxa.
Ok, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Antoni Fletxa, què tal? Com estàs?
Què tal, Isaac? Volia dir de ressaca, però no tant, perquè ha començat el Tour femení i això segueix. O sigui que estem amb Tour de França,
sí.
Encara.
Mira, no sé si et farem veja o què, però és dilluns post-tour masculí. Estic aquí en una habitació d'hotel de París, que això deu fer anys, que ho trobes a faltar.
Ostres, sí, és el dilluns al matí després del Tour és especial, eh? Hi ha una barreja d'emocions molt gran, perquè s'ha acabat un esforç enorme, tens d'una banda l'alegria i les ganes de tornar a casa i de l'altra hi ha un buit allà, no? De cop i volta s'acaba i hi ha un buit i dius, això no, això s'ha acabat ja. I tothom mig tour ha marxat, perquè igual, clar, tu encara estàs allà a París, però mig tour ha marxat, o sigui, tens gent que està buit, o sigui, de cop i volta no hi ha ningú és una sensació estranya, eh? Segurament a tu t'estigui passant ara que has seguit els últims dies del tour, però és molt estrany, el dilluns és un dia... és especial.
Sí,
és especial,
no, tens tota la raó perquè, mira, aquest diumenge hi va haver gent fins a última hora, que per aquí a París, molta gent, clar, encara hi ha molts turistes, però sí que la sensació és que estan retirant tanques, que estan endreçant, que estan plegant coses, això que deies. Però bé, en fi, ara et demanaré una cosa i jo et seré sincer, i tu també ho has de ser. Fa 3 setmanes llargues, abans de començar aquest tour, et pensaves que viuríem el tour que hem viscut, de bo?
No. Jo veia un tour... I de fet, ho vam parlar. Jo m'esperava un Tour de França bloquejat, en certa manera, amb un favorit, o poder dos, que era el Roglic i el Pogacar, però vaja, que gairebé ho tenies... Estava decidit. Semblava que el tour ja sabies qui guanyaria i, home, quan t'enfrontes a 3 setmanes de vent esportiu sabent gairebé qui guanyarà, doncs no és el mateix, evidentment. El que passa, clar, avui, dilluns, amb aquest buit que estem dient de Tour de França, mirem enrere i dius, ostres, és que s'ha viscut un tour superintens i emocionant.
I tant, ha estat espectacular. I la pregunta és, per què no ha guanyat Pogacar? Què ha passat?
Dos factors principals, jo crec. Un, amb un equip fortíssim, que és el Jumbo-Visma, amb un... Vingegaard guanyador també molt fort, que sorprès, que continuava, o sigui, amb aquesta progressió de corredor que és, de ciclista, i després que ell, d'una altra banda, no? O sigui, d'una banda hem dit el Jumbo i el guanyador, i de l'altra el màxim favorit i el seu equip és el Pogacar, no? Que sembla que no ha estat al mateix nivell, pels motius que sigui, que ara parlarem, i l'equip no. O sigui, l'equip tampoc, pel que sigui, per la Covid, per moltes històries, al final no ha estat al nivell ni ell ni el seu equip. Llavors s'ha ajuntat a aquests factors importantíssims i han fet que el guanyador ha estat el Jonas Vingegaard.
Tu ens avisaves des del principi que Pogacar, aquells sprints dels primers dies per arrencar alguns segons, que això podia passar factura. I potser, ara que tenim ja la perspectiva del Tour finalitzat, ho podem valorar millor, potser Pogacar això no ho ha acabat de gestionar del tot bé, eh?
Jo crec que ha estat amb una miqueta d'excés de confiança. Si nosaltres pensàvem que estava gairebé decidit abans de començar el Tour, imagina't ell. Jo crec que donava molt per suposat, no? El ser capdavanter, no? De vegades et fa això, no? Que no ho veus. No veus aquesta perspectiva i tens aquest excés de confiança. És aquest parany, no? que es genera amb la gent que està al capdavant d'un entorn competitiu, com és el cas del ciclisme, en aquest cas el Tour de França, no? Doncs, de vegades aquest excés de confiança fa no veure, primer, els seus adversaris, no? Com és el cas del jumbovisme, i segon, no veure que poder estàs gastant massa, que poder et faltarà a l'última setmana, que poder estàs afrontant un Tour de França d'una manera massa intensa perquè el després et necessitaràs. I jo crec que ha estat això, el que l'ha passat al seu equip i al Pogacar mateix.
I tens la sensació, o això et fa pensar que l'any que ve, queda molt, però que veurem un Tour diferent o un Pogacar diferent?
Pot ser, Jo crec que el que li ha passat aquest any, aquest parany del capdavanter, no? Que es diu tota persona que està en un entorn competitiu, en aquest cas el ciclisme, i que el fet de liderar, d'estar al capdavant d'aquest entorn, et fa no veure certes coses, no? I és probable que ara, com que el Pogacar ja no ha estat capdavanter el que feia, vegi les coses d'una manera diferent, pensi altres estratègies, intenti veure on pot fallar i on poden passar certes coses, no? On pot haver-hi cert risc. I jo crec que hauria de canviar, no? I aviam, és fàcil dir-ho ara, no? Demà del Tour de França, però bueno, per això s'analitzen les coses i es replantegen i hi ha més errors que ens haurà de canviar de cara al futur.
Aquests dies ho hem estat parlant moltíssim. Ha guanyat Vingegaard el Tour, Pogacar ha atacat moltíssim, però potser el millor corredor d'aquest Tour no està cap d'ells dos, ha estat Wout van Aert. Què t'ha semblat a tu?
Ho ha dit el Vingegaard, no? El seu discurs de guanyador ha dit he tingut el millor gregari, que a part ha estat el millor corredor. Bueno, està molt bé dir-ho i no sé, tornant primer una miqueta al Tour de França, jo crec que ha estat un Tour molt honest, que al final ha guanyat el millor, el corredor més fort, que és el Vingegaard, i sobretot ha estat un Tour on els accessos s'han pagat, també, vale? I si tornem amb això i mirem les exhibicions i mirem el Wout van Aert, que ha estat el millor corredor, però ha pagat els accessos també, no? I vale, poder no és just dir-ho, perquè al final els ha pagat treballant i l'interrogant és què seria si al van Aert li donessis, jo crec, una setmana més, perquè no s'esgotaria, i, bueno, però sobretot que pogués marxar com a líder, no? I el que passa que són corredors diferents. Al final, fas els accessos que fas també pel tipus de corredor que és, no? Per tant, bueno, clar, sí, ha estat clar. El millor corredor, però no ha estat pas el més gest. I, Isaac, no ho seria pas, amb liderant el Jumbo de cara al Tour de França. És que correria igual. I corrent d'aquesta manera ja hem vist que el Tour de França, al final, t'ho fa pagar. I si analitzem una miqueta el Tour de França del Wout van Aert, i penses i dius, vale, has fet moltíssimes exhibicions, però també has pagat aquests accessos. O sigui, el Tour t'ha posat al teu lloc quan tocava. De fet, el dia del pavé, el van Aert s'ho estava prenent amb calma, que després va ajudar, però aquell dia jo crec que necessitava aquell dia una miqueta de descans, un dia que per ell li anava perfecte. Segons quins dies de muntanya, el mateix. És cert que el dia d'Otacamp per poc guanya, però el que vull dir és que al final tu com a corredor tens un instint, tens una manera de córrer, tens un temperament que això és molt difícil de canviar. Ets com ets. I canviar el ser com ets és gairebé impossible. I el van Aert, la seva grandesa és precisament aquesta, que ha corregut com és ell, amb la llibertat de córrer com ell vol. Si això li canvies, jo tinc els meus dubtes de que seria capaç de guanyar un Tour de França. Sí. Estaria per allà, sí, però sí. Tinc els meus dubtes. per tant, a mi el Vingegaard és el... Vale, poder... O sigui, ha estat el millor corredor per guanyar el Tour, evidentment. Després ja els gustos personals de dir, bueno, és que a mi m'ha agradat més o ha estat el millor corredor, vale, però el més fort i el millor, amb més cap i més tranquil·litat i més paciència, sobretot, o sigui, ha estat el Vingegaard. Un Tour es guanya amb paciència. El Van Aert no en té pas de paciència.
Sí, sí, estic totalment d'acord amb tu. De fet, era una pregunta tramposa, perquè saps que ens agrada molt això dels titulars i que bé, això, Van Aert és molt llaminer, però és evident que si ell fos mallot groc o estigués lluitant per la general, per exemple, no es podria escapar des del quilòmetre zero o podria provar moltes altres coses. Això està claríssim. Per cert, avui parlarem de Vingegaard amb un home que el coneix bé i a qui tu també coneixes bé, que va ser company teu, i t'he de dir que no sé si llavors ho era, però m'ha semblat un personatge tímid, reservat, controvertit, que és el Michael Rasmussen, danès, que ja saps que no va guanyar aquell Tour per aquells afers que va haver de plegar abans d'hora, però ja havia tingut grans actuacions abans d'aquell any i, en fi, amb ell parlarem de Vingegaard. També li preguntaré per tu, A veure quin record guarda.
Vale. De mare, jo tinc molt record amb Michael i, de fet, sempre que ens hem trobat hem tingut molt bona relació, però ho has descrit molt bé, és un nano introvertit, bueno, és com és, però com a corredor jo l'he admirat moltíssim sempre, no? Ha estat un maniàtic de moltes coses, del pes sobretot, i sabia córrer també, no? Vam guanyar gairebé un Tour amb el Michael Rasmussen, amb el Rabobank, va ser l'any del primer Tour del Contador. No entrarem en discussió amb això, però vaja, ell no va arribar a París perquè l'equip el va aturar. O sigui que, bueno, no sé, o sigui, no va arribar cap sanció. O sigui que, bueno, per mi és com si hagués guanyat aquí el Tour.
Sí, és una qüestió controvertida que, en efecte, no hi entrarem perquè, no perquè no vulguem, sinó perquè és que hauríem d'estar aquí mitja hora parlant i ens falten molts elements. Però ja et dic que se'l veu parlar, ara ja no, però aquests dies per la sala de premsa, sempre gairebé a última fila, molt reservat, sense parlar gairebé amb ningú. Ell ha estat seguint el Tour, i de fet ja fa anys que ho fa, treballant per una revista del seu país, i ara li preguntarem una mica per tot plegat. O sigui que, Joan Antoni, moltíssimes gràcies, una setmana més.
Igualment a tu, gràcies. Fins a la propera, Isaac.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Michael Rasmussen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Y qué haces por el Tour? Porque te vemos en la sala de prensa cada día. ¿Qué te dedicas?
Sí, estoy trabajando por una revista danés. Estoy siguiendo todo el Tour, como cada año.
¿Sorprendido por ver Jonas de amarillo para ganar el Tour?
Sí, un poquito sí, pero uno que ya ha sido segundo una vez, no es un gran sorpresa que al podio.
Antes de empezar pensábamos que sería un duelo entre Pogacar y Roglic. ¿Tú qué pensabas?
No, Roglic no. Ya al Dauphiné Jonas estaba mucho más fuerte. Si él quería, ganaba Dauphiné fácilmente, pero ha hecho un regalito a Roglic. Pero estaba más fuerte de Roglic al final ya.
Por tanto, no es sorpresa que Jonas esté en condiciones de ganar el Tour, tendrá uno. ¿Le ves como un ciclista para ganar 2, 3, 4 Tours?
Sí, cómo no. Pero yo creo que Pogacar no es a su nivel del año pasado. Creo que ha corrido mucho ya el año pasado, ganando Vuelta a Lombardía y empezando ya a ganar a UAE este año, a febrero, y después a Strade Bianche en marzo, Tirreno. Y creo que él necesita modificar su programa un poquito para ser competitivo, más competitivo al Tour.
Pero esto es una lástima, porque vemos un Pogacar que disputa todo el año, que es muy divertido de ver, muy para el espectáculo es muy bueno. Vamos a perder espectáculo, pues.
Ya, es claro, pero por todos los ciclistas el Tour es número uno, es la carrera más importante en todo el año. Si uno puede ganar a febrero, a octubre, todo el año, pero si no gana el Tour, para mí no es que no vale, pero soy seguro que él cambia un segundo puesto, pues buena victoria, se quita todas las otras victorias el resto del año.
¿Qué nos puedes explicar de Jonas? Porque hace 3 años estaba trabajando con el pescado en Dinamarca, entrenaba solo media jornada, en pocos años es ya el número uno, el número dos del mundo. ¿Qué nos puedes explicarle? ¿Lo conoces bien tú?
Sí, pero Jonas hasta pequeño siempre ha estado muy fuerte subiendo. Pero cuando estoy corriendo en Dinamarca, no es fácil mostrar que tú eres un escalador fuerte. Yo conozco bien una situación muy, muy simple. No es fácil ser un corredor pequeño en un país muy plana.
Sí, es verdad. ¿Y cómo se vive en Dinamarca? Ha salido el Tour de ahí este año, hay mucha gente, muchos aficionados en la calle. Ahora un ganador de Tour, supongo que la afición por el ciclismo está arriba de todo.
Ya, claro. Ya antes del Tour, todos tienen un rapporto con la bici en Dinamarca, porque se usa cada día. Todos los niños han la bici para ir a escuela, pero claramente con la Grande Par en Copenhague hay un otro nivel, sobre todo este año, con hasta ahora 4 victorias por los corredores daneses, un amarillo, un mayor de montaña. Es inimaginable antes.
¿Es el mejor momento del ciclismo en Dinamarca?
Yo creo que esta generación es la generación mayor por los ciclistas daneses, sí.
Por cierto, ¿cómo hemos de pronunciar? ¿Jonas Vingegaard? ¿Vingegaard? ¿Cómo es?
Vingegaard. No, no es fácil.
Sí. Bueno, ya sabes que en este programa en Cataluña Radio tenemos a Flecha, fue compañero tuyo, ahora está metido en los medios de comunicación, también es un gran analista. ¿Cómo lo recuerdas como compañero de equipo?
No, uno que daba mucho alegro, un compañero muy, muy, muy bueno, muy fuerte, muy sólido, uno que estaba siempre dando el máximo en las carreras al enero hasta la fin del año.
¿Y tú? ¿Sales en bici? ¿Estás muy delgado?
Sí, a veces sí, pero no mucho.
Michael, muchas gracias.
De nada.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Farem ara és no deixar el Tour de França, però sí que abandonarem el Tour masculí, que ja s'ha acabat, i ens centrem en el femení, que just acaba de començar. Encara en tenim per dies, però vull saludar una de les persones a casa nostra que en sap més, perquè, de fet, fins fa res ha estat en un equip World Tour, en el Silence, ha estat seleccionador nord-americà, i, de fet, jo crec que encara mai ha deixat de banda el ciclisme femení, perquè cada dia hi pensa, hi treballa i remena. Manel Lacambra, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
És així, eh? No deixes mai de pensar-hi.
No, tot el dia, a més. M'encanta el ciclisme en general, però ja saps que la meva especialitat i amb el que li tinc una estima especial és el ciclisme femení.
Bé, haurem de tornar-te a saludar d'aquí una setmana per analitzar com s'ha acabat aquest Tour femení, però d'entrada, quina arrencada, eh? Amb dues guanyadores de prestigi, amb la Lorena, amb la Marian Foss. De fet, és el Tour i el nivell de la carrera ja es pressuposava que s'havia de correspondre, eh? amb el nom de les vencedores.
Sí, no, espectacular. Sobre la carta miraves una miqueta el recorregut i si no te'l miraves específicament, semblava un Tour fàcil, no? Bastant planer, on les últimes 2 etapes eren una miqueta més dures, però si miraves profundament veies bastantes emboscades i bueno, avui ja s'ha vist, no? Amb un gran moviment de diverses corredores i sí. I ha guanyat la millor, no? Marianne Vos, que és la millor de la història.
Sí, mira, et dono la raó en tot, eh? Però sí, aquest matí he deixat París, he vingut cap aquí, cap a Provence. Jo també tenia pensat, o tenia assumit, que era una etapa plana, relativament senzilla, i quan he vist els últims 700 metres, vaja, és que posava els pèls de punta, després ho hem parlat amb tu i ja m'has dit sí, alerta amb aquest final, que serà important la col·locació, entrar al davant, i... Escolta, què passa amb Marianne Vos? Quants anys fa? A l'últim Tour del 2009 ja hi era. Crec que va fer podi i encara està aquí. Què té aquesta dona que sigui tan bona?
Sí, no, és increïble. Bueno, doncs mira, per cert, ja que ho dius, a l'últim Tour de França estava jo com a director i vam fer primer i segon i ella va fer tercera de la general. I estava jo ja de director, sí, vam fer primer i segon i ja era increïble córrer contra ella. Bueno, és que per mi sempre, des que va començar el primer any, i mira que era jove, ja era la millor del món. Totes les tàctiques, totes les curses eren contra ella. Què feien per guanyar-la ella? I així segueix sent. Una tia que és fortíssima, intel·ligent, i llavors la bona persona que és. Per això et dic que al final, per la majoria, és la millor de tots els temps.
De totes maneres, semblava que una mica, no et diré que el seu temps ja havia passat, però últimament li està costant més guanyar, perquè és que ve gent molt bona, gent de molta qualitat, amb l'enemic, que és molt veterana, però que està a un nivell espectacular, i després ve, no sé si amb la Demi... Qui són per tu les favorites per guanyar aquest Tour?
Sí, a veure, Marianne, al final l'edat passa per tothom, no? I a part ella va tenir una època que va tenir molts problemes d'esquena, però bueno, la classe la segueix tenint. Jo crec que per guanyar la general no la veig, perquè sí que encara hi ha dos o tres emboscades bones, sobretot l'etapa d'aquesta dels Esterratos, que és una etapa que se sol dir, que dius, no es guanya el Tour, però es pot perdre. Vull dir que demà també hi ha alguna trampilla, però al final jo crec que s'acaba decidint a les últimes dues etapes. Llavors, les més fortes sobre la carta seria la Van Bleuten i la Vollering. Llavors tenim unes segones espades molt, molt a prop, que seria la Borghini, la Cecil, tot i que avui ha perdut molt temps. Bueno, hi ha l'Ashley Mulman també, que està per allà a prop, però jo crec que estaria entre la Van Bleuten i la Vollering.
Són els grans noms d'aquest Tour de França. De recorregut ja m'has explicat també una mica com el radiografia, sobretot la gent es mira aquest últim final, la planxa de Belfills, que repeteix també el final del Tour masculí, i que vaja, que és una pujada duríssima. El Tour, tot i que hi hagi emboscades els dies anteriors, segurament es decidirà allà, no? O no, o discrepes.
És que jo crec que potser hi ha inclús l'etapa del dia abans, perquè sembla que no sigui... O sigui, tothom diu l'última, però potser la penúltima és més dura i tot, eh? Vull dir, haurem d'estar molt, molt atents. Avui ja s'ha vist que una petita emboscada ha fet grans diferències, però a gent com a la Bowling o la Van Bleuten, perdre un minut no és res. Quan arribem a aquelles pujades són molt dures, molt llargues, i un minut és 600-700 metres de distància amb les altres. Vull dir que jo crec que al final... Sí que s'acabarà decidint a l'última, però jo crec que a la penúltima ja veurem bastant decidida el que és la general.
Un parell de preguntes només. Suposo que t'ho demanen molt, això, però diferències entre el circuit masculí i el circuit femení. Aquí ara mateix ho tenim molt més obert, potser més candidates, amb aquestes diferències que són, encara que siguin altes, són més fàcils d'aixugar, no? Potser que no pas el que estem acostumats amb els homes.
Sí, és un ciclisme molt més imprevist. Vull dir, amb una cursa d'homes, a la sortida tothom, els equips, els corredors, mateixos corredors, més o menys ja saben. Avui hi havia la clàssica d'Ordizia i més o menys ja sabies quin seria el top 10. El de dones és molt més imprevisible. Hi ha les fortes, però noi, s'arrenca, allò és el campionat del món. Atac cap aquí, atac cap allà, i el que tu dius, la diferència pot ser un minut, però hi ha una escapada, no hi ha equips que controlin tant com amb els homes, i si aquella escapada arriba, pues ja s'emporta la cursa. Vull dir, és molt més imprevisible i al final ho fa una mica més emocionant.
I l'última, hem parlat dels grans noms, però tu que domines, digue'ns alguna corredora amb qui ens haguem de fixar que pugui aparèixer en aquests propers temps, algú que sigui la teva debilitat, que t'agradi la forma de córrer, amb qui ens podem fixar?
Bueno, jo suposo que hi haurà un canvi més generacional després de les Olimpiades a París. Jo crec que algunes aniran aguantant fins a París i encara seguiran aquestes més veteranes al davant, però estan pujant bastantes de joves bones. Ara no sabia dir-te ben bé un nom, però és que la veritat és que n'hi ha bastantes, eh? Vull dir, n'hi ha moltes de 20-21 anys que pugen molt fortes i amb moltes ganes.
Mm-hmm. Home, mira, abans ho comentàvem per aquí amb alguns companys, la zona mixta, la zona dels autobusos, si veus les capos, no?, del gran grup, les conegudes, però veus moltes cares joves, i això, bé, per una banda també convida l'optimisme, i m'imagino que va en aquesta línia que dius tu, que aquí hi ha alguns noms amagats que en aquests propers temps aniran apareixent. Escolta'm, Manel, gràcies per il·lustrar-nos per aquest mestratge en ciclisme femení, i si tot va bé, doncs d'aquí una setmana en tornem a parlar per valorar aquest Tour de França. Et sembla bé?
Perfecte, i gràcies a vosaltres per seguir col·laborant i fomentant el ciclisme i en especial el femení.
Molt bé, Manel, una abraçada.
Vinga, igualment, una abraçada, vagi bé.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Fins aquí aquest bloc especial Tour de França, masculí i femení, però no s'acaba Ràdio Volta. A l'inici us ho dèiem, us ho havíem promès, avui volem passar també per la pista, perquè és allà on es forgen els grans campions. I volem que el Jaume Mas, qui va ser seleccionador espanyol de pista, entre moltes altres coses, ens expliqui de què va el Clínic d'Iniciació i Alta Tecnificació en Ciclisme, que es durà a terme aquest proper cap de setmana, 29, 30 i 31 de juliol, a les magnífiques instal·lacions del Velòdrom d'Horta. Això és el que ja l'anem sentint de fons una mica, el que ens explica el Jaume del que ens espera aquests propers dies.
El ciclisme en general està creixent moltíssim a nivell de noves tecnologies i a nivell de noves preparacions. I el ciclisme de pista en particular encara més, perquè fins i tot quasi tots els equips World Tour que ara acaben de veure el Tour de França, que estan millorant, que tenen un equip molt gran de professionals en cada sector o a cada especialitat de la fisiologia o de la biomecànica tant de la bicicleta com el de l'home, i el de pista encara més, perquè el de pista encara més, aquesta gent venen a la pista, com així ho estan demostrant els últims mesos, que quasi tots venen al Velòdrom de Barcelona a fer tests d'aerodinàmica, tests de diferents estris que van traient, perquè el ciclisme ho podem medir tot. Aleshores, el que mirem, que aquest és el primer any, que com tota la vida, la primera vegada, pues, al principi costa una mica, però se va animar molt, és portar dels millors o els millors professionals en aquest moment a qualsevol de les petites especialitats dintre del ciclisme per explicar les noves avances o les noves maneres que s'estan treballant al ciclisme. Tenim perfils de preparadors de força i estudiants de tornar de noves formes de treballar, com a Jesús García Pallares, que ve de la Universitat de Múrcia, que és un estudioso de tot això. Tenim a Javier Sola, que és un entrenador de Sevilla que també està entrenant molta gent i que està innovant molt i que està treballant, està col·laborant amb molts equips World Tour, també. Tenim a Raúl Saldran, que seria el nutricionista, no, que està treballant també està evolucionant molt el tema de la nutrició en cursa i en entrenaments. I després tenim una persona que me l'estimo molt, que ha sigut sempre... va ser la mà esquerra i la mà dreta meva als jocs, que és Eloi Izquierdo, que vindrà a explicar-nos com es treballa, com es pot determinar un test d'esforç amb lactat i amb el tema de l'oxigen en sang. Aleshores, també presentem un nou producte que està fet aquí a Barcelona, que determina la deshidratació del corredor al moment i el lactat per la suor. Són això tres dies, un divendres, dissabte i diumenge, i a més, pues, després tenim una sortida en cartera que la farà David Llaurador, un excampió del món paraolímpic d'aquí de la casa, amb un Ayús, que és el representant de la marca BioRacer, que ens està ajudant molt al Velòdrom, per, sobretot ells, però també amb el tema d'Ineos, per fer l'I+D. I bueno, tot serà una mica... seran tres dies molt intensos per aprendre molt, per aprendre tots.
Just do what it please.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.